ens acompanya la diputada del Parlament per la CUP, Eulàlia Reguant. Amb ella parlarem de corrupció, coincidint amb la presentació a Sant Cugat del llibre Llums i taquígrafs, un atlas de la corrupció als Països Catalans. Benvinguda a Cugat.cat.
Hola.
Per començar, com avaluaria una mica l'estat de la corrupció, la situació de la corrupció als Països Catalans?
Jo crec que amb l'Atlas i amb tot el que estem veient els últims dies o mesos també, ens sabem que és una pràctica extesa, molt extesa, que en el fons forma part del sistema polític que hem estat visquent durant tot aquests darrers 40 anys, en certa manera, no? És com un element clau en també tot el que és l'autonomisme i les polítiques que s'han dut a terme.
Com deies, és un element que està enquistat ara mateix. Què és el que haurien de saber els ciutadans d'aquests casos de corrupció, de la situació?
Nosaltres sempre parlem de que són les àrees com tres R's. No? Llavors, una és el reconeixement, l'altra és la reparació i la tercera és la garantia de no repetició. En el fons, en el reconeixement, que seria és el que ha de saber la gent, estem en la punta de l'iceberg, estem coneguent només algunes de les pràctiques, però la sensació que dona permanentment és que cada cop se saben més coses o van sortint més coses. Per tant, vol dir que necessitaríem no 700-800 pàgines com és l'Atlas, sinó que necessitaríem milers per poder conèixer com ha funcionat tot aquest entramat de les connexions entre polítics i empresaris, les portes giratòries, els favors polítics, però que és necessari que ho sapiguem no per conèixer només noms i cognoms, sinó per conèixer com ha funcionat, perquè això ens ha de servir per fer la reparació, però sobretot per generar les garanties de no repetició i, per tant, generar un sistema polític net de tot això i que eviti aquestes pràctiques.
Parlava ara de reconeixement. La CUP té constància d'altres casos que encara no hagin sortit a la llum pública?
No, nosaltres podem tenir indicis com pot tenir molta gent, o pràctiques que aparentment són legals, que podríem discutir que siguin morals o ètiques, i que a vegades quan més grates més te n'adones que tampoc eren legals, no? Però aquí hi ha un debat també sobre el que és legal i el que no és legal, i ens hem quedat en la corrupció il·legal, però que hi ha moltes pràctiques que tenen a veure amb favors polítics o en maneres d'entendre la política i la pràctica econòmica que haurien de ser il·legals també i que funcionen, no? I que encara funcionen ara, i que per tant potser hauríem de començar a posar també llum allà, perquè acaben sent pràctiques que l'únic que fan és beneficiar uns pocs per sobre dels interessos de la majoria, i per tant són pràctiques corruptes per nosaltres també, perquè van en contra del benefici de la majoria.
En aquesta qüestió també moral, no només la il·legal, s'està intentant també posar llum, potser més a la il·legal que no pas a la moral. En tot cas, és possible reparar el dany?
Reparar el dany econòmic, en el fons, és complicat, tot i que s'ha de fer, és a dir, perquè recuperar tots els milions que s'han utilitzat o que hi ha hagut qui s'ha embutxacat i amb qui ha, o sigui, milions amb què s'ha comès frau, elusió, etc., és complicat. Hauríem de retornar una part, però sobretot reparar el dany també passa pel reconeixement i per les responsabilitats polítiques de tothom, i això s'hauria de fer, i de moment no es fa perquè s'interpreta com el principi d'innocència o intentar preservar això, com que la responsabilitat política també s'ha d'emparar en això, quan són coses diferents. Una cosa és el dret penal, les responsabilitats penals, que aquí sí que podem, no? Bueno, o sigui, intentar preservar certes coses, però en les responsabilitats polítiques o morals no existeix aquest principi d'innocència o entendre, no hauria d'existir, perquè forma part també de la necessària neteja i la necessària capacitat de regeneració política que necessitem.
Hi ha aquestes eines per fer front a la corrupció i als actes delictius, i a la part jurídica. Per la moral, quines eines hauria de tenir la política, si és que existeixen aquestes eines de prevenció?
Haurien d'existir eines, n'existeixen encara massa poques, o n'existeixen moltes de paraula però no a la pràctica. Però sí que per prevenir la corrupció, molt probablement hauríem de canviar com funciona la contractació pública en aquest país, com ha estat funcionant fins ara i com funciona ara. Per tant, posar no són traves, sinó posar molta més transparència i posar molts més elements per evitar les pràctiques que coneixem, però també evitar les portes giratòries, és a dir, per tant, d'alguna manera, no entendre la pràctica política com una manera d'accedir després al poder econòmic, o a l'inrevés, no? És a dir, gent que ve del món econòmic i per tant del poder econòmic que després entra al món de la política, i hem de trobar una manera d'activar el món polític que funcioni d'una manera diferent. Una és posant limitacions als mandats, no? És a dir, com un mes es manté els espais de poder polític, el poder més el sedueix, no? I per tant, més fàcil és caure en aquestes pràctiques, però també assumir responsabilitats o entendre que a la mínima que hi ha un nombre de dubte s'ha de plantejar dimissions o canvis, perquè si no, no serveix o no es dona mostres a la població de canvis al respecte. I després també tot l'entramat que funciona actualment de concessions, concerts o externalitzacions permanentment, el que fan és facilitar aquest moviment de diners d'allò públic a allò privat i per tant facilitar pràctiques corruptes.
Deia ara que el poder sedueix, el poder és corrupte als Països Catalans, per no parlar de l'Estat espanyol en general, parlem dels Països Catalans.
Jo crec que tot el que coneixem fins ara ens demostra que sí. Malauradament, però jo crec que si mirem tots els governs o governs de les Illes Balears, tenim un president, un expresident de les Illes Balears a la presó. Si mirem govern del País Valencià, veiem com càrrecs o presidents del País Valencià han estat jutjats, han estat en casos judicials. Si mirem el Principat de Catalunya, veurem un expresident que molt probablement no anirà a judici, però que ha reconegut un delicte, i tenim un altre expresident que no vol assumir responsabilitats polítiques, però que mentre ell era secretari general s'està demostrant cada cop més que el seu partit polític cobrava comissions de les empreses. Per tant, sí, en certa manera el poder fins ara ha estat corrupte, i ara com a mínim al Principat i per tant a la resta de Països Catalans tenim l'oportunitat de generar un procés que deixi això enrere, aprenent del passat, i per tant que es construeixi quelcom nou net de corrupció.
Dit això, la CUP està lliure de corrupció?
La CUP està lliure de corrupció, sí. Jo crec que la CUP és en la seva pràctica als municipis, és de les formacions polítiques més transparents, també en el sentit de més permeables i amb més capacitat d'explicar-se. També com a anècdota o no tan anècdota, la CUP és l'única formació política que no té cap fundació amb la que ha pogut aconseguir donacions d'empreses. Per tant, sí, tenim, jo diria que ara mateix la CUP no és corrupta i que treballa sistemàticament i persistentment per generar pràctiques que impedeixin que internament es produeixin casos de corrupció.
Quin és el protocol de la CUP com a partit en cas que pogués sortir, perquè és un partit, sempre està format per persones, no? I deia ara que el poder sedueix moltes vegades. Quin seria el protocol a aplicar en cas de coneixement d'un cas de corrupció dins el partit?
Jo crec que s'expulsaria la persona i s'intentaria el més ràpid possible reparar, però jo crec que també hem d'entendre que les pràctiques polítiques també faciliten o no faciliten la corrupció, i una pràctica política del màxim d'horitzontalitat possible, de ser el màxim d'assemblearis possibles, dificulta molt més que qualsevol persona pugui caure en pràctiques corruptes. És a dir, la pròpia pràctica política de la CUP impedeix la corrupció també, no? És una manera de concebre la política com a servei públic, però que també com a dinàmica col·lectiva, no? I no personal, fa que sigui molt més difícil.
El fons de la qüestió seria també potser una permissivitat social a aquests casos de corrupció?
Jo crec que és evident que no és una qüestió de responsabilitat de polítics i prou, sinó que la societat també ha de poder fiscalitzar i ha de poder castigar molt més això, o entendre que les pràctiques corruptes no poden ser normals o assumibles. Molt probablement en aquests 40 anys la societat en general hem comès l'error d'assumir que com que el poder funciona així no s'hi pot fer res, i és tot el contrari, no? Però entendre que la corrupció forma part d'una dinàmica del sistema polític i econòmic que vivim és clau, de la mateixa manera que entendre que la corrupció als Països Catalans i a l'estat espanyol forma part també d'una dinàmica de la dictadura, d'una herència, d'un sistema de funcionament que és el que hem de trencar, no? I per tant és una herència dels pactes del 78, del règim del 78, i és el que hem d'anar a canviar i a trencar.
Aquests pactes són difícils de trencar ara mateix?
Sí, perquè tothom es tapa les vergonyes, no? Entre uns i altres, com que en el fons, no? És a dir, l'estat espanyol ha funcionat amb una lògica de bipartidisme espectacular durant tots aquests 40 anys, s'han anat tapant les vergonyes els uns als altres. Però jo crec que és difícil en la mesura del que nosaltres vulguem, i crec que en aquest sentit els catalans tenim l'oportunitat ara, no? A través de la construcció d'una república, a partir de trencar aquests pactes, de generar un canvi social com a oportunitat per aprendre de tot això i per tant construir una cosa absolutament diferent.
I per acabar, quina seria la garantia que en un estat català patissin aquestes maneres de funcionament?
La primera, jo crec que molt essencial, és que la república no es construeixi per pacte de les elites, sinó que es construeixi a partir de processos d'empoderament i de processos de debat col·lectius de totes. I aquí l'element clau és el referèndum, on puguem participar totes, i el procés constituent posterior, on formi part d'un procés de generació de polítiques de manera col·lectiva.
Hola, Lea Reguant, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.